Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit a tothom. Sigueu benvinguts un cop més a una nova edició de Parlem d'Òpera, el programa setmanal de Ràdio Sabadell, on fem precisament això, parlar d'òpera. El títol no enganya gens ni mica. Avui us presentem l'edició número 452, l'últim programa del mes d'octubre de 2021. Ja sé que sóc una mica pesat parlant d'aquest tòpic, però és que el pas del temps és inexorable. Ja hem fet el Barber de Sevilla-Sabadell, ja estem de gira i ben aviat aquesta producció ja serà història i haurem de pensar, de fet ja fa temps que hi pensem, en la següent. Roger Benet, vetllant perquè tot soni bé, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Non regna
Bé, poca presentació necessita la soprano que acabem de sentir, oi? I tots els que seguiu les notícies del món operístic ja us podeu imaginar de què parlarem avui. De fet, aquest programa és un d'aquells que de tant en tant hem d'improvisar sí o sí. El dilluns 18 d'octubre, a la tarda, just quan feia ben poc que havíem enregistrat i muntat i deixat llest per emissió el programa de la setmana passada, van conèixer una notícia que va entristir enormement tota la família operística, ja siguin professionals o afeccionats. La notícia fou la mort sobtada de la llegendària soprano eslovaca Edita Gruberova, idolatrada al Liceu sense anar més lluny, que es va deixar a la ciutat de Zúrich, a Suïssa, a l'edat de 74 anys. No va transcendir oficialment la causa de la seva mort, però s'ha comentat que sembla que gaudia d'una bona salut i ha estat un accident domèstic el que li ha llevat la vida. De lo més absurd, va caure dins d'una piscina buida. Això s'ha dit. Lògicament, aquest programa d'avui estarà tot dedicat a glossar la figura de la Gruberova i a sentir unes quantes de les seves interpretacions. O sigui que el programa que pensava fer avui anirà al desembre. Cap problema, som flexibles. I us diré que el que hem sentit per començar era la molt dramàtica ària final de Roberto Devereux de Donizetti, on la Gruberova fa una intensa caracterització de la reina Elisabet d'Anglaterra. Quel sangue versato l'acompanya en el cor de l'òpera del Rhin i l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg sota la direcció de Friedrich Haider, que fou marit seu, entre altres coses. L'enregistrament és del 1994, quan la diva tenia 47 anys. I ara us proposo un altre fragment d'òpera de la molt extensa discografia que ens ha deixat aquesta soprano. Per fortuna, la seguirem tenint entre nosaltres gràcies als enregistraments. La sentirem en un rol d'estricta soprano lleugera de coloratura, que és com va començar. En un enregistrament de l'any 1989, la sentirem com a Olímpia dels contes de Hoffmann d'Offenbach, l'esvoisor d'Anna Charmille, amb els cors de Ràdio França i l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Seiji Ozawa. Thank you. Edita Gruberova va néixer a Bratislava, la capital d'Eslovàquia, aleshores part del país conegut com a Txecoslovàquia, que ja no existeix. El 23 de desembre de 1946, filla única de mare hongaresa i pare d'arrels alemanyes. Gruber era el seu cognom. El pare va estar empresonat per raons polítiques a l'aleshores comunista Txecoslovàquia. La nena Edita va cantar en diversos cors infantils, interpretant també solos a l'església. Va iniciar els seus estudis en el Conservatori de Bratislava i després va passar a l'Acadèmia d'Arts Escèniques de la mateixa ciutat. Mentre estudiava, va cantar en un grup de música folk. El seu debut operístic es va produir en el Teatre Nacional de Bratislava l'any 1968, amb només 21 anys, interpretant la Rosina del Barbieri di Siviglia, precisament, que acabem de sentir aquesta òpera, aquí a Sabadell. Aviat va guanyar un concurs a Toulouse, França, i seguidament fou contractada a la companyia del teatre de Banská Bystrica, petita ciutat d'Eslovàquia, on va romandre del 1968 al 1970. En aquella època les fronteres del país estaven tancades, recordeu la primavera de Praga del 1968, però la seva professora, Maria Medvedka, se les va apanyar per fer que la jove soprano fes una audició a l'Òpera de Viena. Això fou l'estil de 1969, i fou immediatament contractada en formació, però no fou fins l'any següent que va debutar-hi amb el rol de reina de la nit de la flauta màgica. I el 1971 decideix fer el pas cap a Occident, deixant la seva terra, instal·lant-se a Viena, on li van adjudicar d'entrada papers secundaris durant una bona colla d'anys. Sentíem Edita Gruberova interpretant la cabaleta A la pena in lor piombo, de l'acte primer de Beatrice di Tenda de Bellini en el rol titular, amb el Vien Jeunesse Cor i l'Orquestra Simfònica de l'ORF sota la direcció de Pinchas Steinberg, enregistrament del febrer de 1992, quan la diva tenia 45 anys. A Viena, la jove soprano va estudiar amb Rutilde Bosch l'exigent rol de Zerbineta de l'Ariadne auf Naxos de Richard Strauss. El seu debut en aquest rol es produeix el 20 de novembre de 1976, dirigida per Carl Böhm. Aquesta data està assenyalada de manera brillant en la biografia de la soprano, ja que li va valer reconeixement internacional. El mateix Böhm va dir que tant de bo l'hagués pogut escoltar el propi Strauss, doncs li hauria agradat molt. De fet, hi ha pràctica unanimitat que el de Zerbineta fou el millor dels seus rols, mentre que els seus personatges belcantistes generen més controvèrsia. M'hauria agradat fer-vos-la sentir, però és una àrea molt llarga i hauria tret temps per sentir-la més. A més, fa ben poc que us la vaig proposar. Aneu als podcasts del programa a la web de Ràdio Sabadell o a la pàgina de Facebook de Parlem d'Òpera i recupereu el programa número 445, primer d'aquesta temporada, i la podreu sentir. El 1973 va deixar definitivament el seu país, cansada dels obstacles que el règim comunista li posava per viatjar. L'any següent debuta Glyndebourne amb La reina de la nit, mateix paper amb el qual debutaria en el Met de Nova York el 1977. En aquest teatre hi apareixeria fins al 1996, fent-hi 24 representacions.
Macht ihr Augen trüb.
puc menys que qualificar de deliciosa la seva interpretació de Mein Herr Marquis, el couplet d'Adèle en el segon acte d'Die Fledermaus, el ratpenat, l'extraordinària opereta de Johann Strauss II. Amb ella sentíem el cor de l'Òpera de Viena i la filarmònica d'aquesta mateixa ciutat sota la batuta d'André Previn. El 1978, l'Òpera de Viena, teatre on hi cantarien 650 ocasions, 97 d'elles només com a Zerbinetta, és testimoni d'un nou repte de la Gruberova, superat amb enorme èxit, la seva encarnació de la protagonista de Lucia di Lammermoor. En una nova producció d'aquesta òpera de Donizetti, muntada especialment per ella, rol que, però, havia debutat abans a Graz. Cal precisar que, encara que sembli mentida, aquesta òpera no se sentia a Viena des de la Callas, el 1956. Aquest èxit va encaminar la Gruberova cap al repertori belcantista que l'ha fet cèlebre en les darreres dècades. En el Festival de Salzburg hi havia debutat el 1974 com a Reina de la Nit i torna el 1977, però en un rol molt petit, el patge Tebaldo del Don Carlo, sota la direcció de Karajan. No cal dir que tornaria a aquest festival amb les seves millors armes, com ara la Zerbinetta, el 1979. El 1978 veu el seu debut a l'Escala, en el rol de Constanza, del Rapte en el Serrall de Mozart. I l'any 1982 va ser la protagonista femenina com a Gilda d'una pel·lícula sobre Rigoletto dirigida per Jean-Pierre Ponel, al costat d'Ingvar Wixell i Luciano Pavarotti. Jo me recordo bé d'aquesta pel·lícula, doncs la vaig veure quan la van estrenar a Barcelona. També molt sonat va ser el seu debut a Covent Garden, interpretant Giulietta i Capuletti Montecchi de Bellini, de la qual hi ha un enregistrament referencial dirigit per Riccardo Muti. A l'Òpera de París, un dels grans teatres mundials, per contra, només hi va cantar un recital a piano, a la Garnier, el 1980, i 10 anys més tard en faria un altre a la Bastille. Això és tot el seu currículum de tan important institució. Sí que va cantar a Nice, Estrasburg i el Festival des d'Amprovans. I es recorda també una traviata a Versalles, el 1989, en ocasió del bicentenari de la Revolució Francesa. Ben poc, doncs, la van gaudir a França. Thank you. Ara hem sentit Edita Gruberova amb la difícil ària Martern aller Arten, que canta el personatge de Constanze a l'acte segon de Die Entführung aus dem Serail, o sigui, el rapte en el serrall, de Mozart, amb la Filarmònica de Viena sota la direcció de Sir Georg Solti, un enregistrament fet entre els anys 1984 i 1985, quan la soprano encara no tenia els 40. Recordeu que aquesta va ser l'òpera amb la que va debutar a l'Escala, però també li va servir per cantar per primer cop en el Liceu, que esdevindria un dels seus teatres de capçalera, per dir-ho així. L'any del seu debut en el Teatre dels Rambles fou el mateix que el de l'Escala, el 1978. En la ingent quantitat d'informació que ha aparegut en els darrers dies arrel del seu traspàs s'ha pogut llegir que són 4 els teatres que formen el seu particular Olimp operístic. L'Òpera de Viena, on va començar i es va consolidar, la Bayerische Staatsoper de Múnich, l'Òpera de Zúrich, on hi va actuar més en els darrers anys, recordeu que vivia a la ciutat suïssa, i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on mantenia un veritable idili amb un públic que l'adorava, almenys en general, suposo que no tothom hi estava d'acord. Recordo una pancarta desplegada des dels pisos alts quan vaig anar-la a veure el 2011 cantant Anna Bolena, que crec que devien ser les seves darreres actuacions operístiques en el Liceu. Sembla que ja no va tornar per cantar òpera, només un concert d'elit el 2013. Aquesta pancarta deia «Tu sei la vera regina, tu ets la veritable reina», fent referència al personatge que interpretava, però també comparant-la favorablement, és clar, amb d'altres llegendàries intèrprets d'aquest repertori. Recordo que esmentaven la Sutherland, i penso que també la Calas i la Cavaller, no n'estic segur. Però bé, això és una simple mostra del que l'estimava, la seva cor d'admiradors fanàtics, que, com dic, hi ha de tot. La trilogia donizetiana de les reines Tudor, Anna Bolena, Maria Estuarda i Roberto de Veré, la va interpretar tota en diferents moments en el Liceu. Es recorden com a memorables en els annals del teatre les representacions de Roberto de Veré el 1990, on la Gruberova va oferir una corprenedora escena final, la mateixa ària que hem sentit en iniciar el programa, plena de dramatisme que va enfollir el públic. O la Maria Estuarda, de 2003, que va registrar un rècord de 25 minuts d'aplaudiments en acabar l'òpera. Així eren les actuacions de la llegendària soprano eslovaca. I ara la sentirem en una de les òperes que va cantar en el Liceu, millor dit, en el Palau de la Música, en versió concert, però dins la temporada del Liceu, quan aquest estava en plena reconstrucció després de l'incendi. Jo hi era. Un Donizetti gens habitual, Linda di Chamonix, o Luce di quest'ànima, amb l'orquestra sinfònica de la ràdio sueca dirigida per Friedrich Haider.
Thank you.
Fou precisament en el Liceu on va debutar un dels rols que va afegint al seu repertori en els darrers anys de la seva carrera, la protagonista de Lucrezia Borgia, de Donizetti, al febrer de 2008, amb el públic enfurit, on, entre altres coses, va regalar un pianíssim sostingut durant 20 segons. De fet, la gran virtut de la Gruberova era aquesta superba tècnica que dominava per fer de la seva veu allò que se'n diu vulgarment el que li donava la gana. Amb el seu material vocal de soprano lleugera de coloratura, va abordar un repertori que d'entrada requeria un tipus de veu més ample que la seva. I parlo d'aquestes reines i altres personatges del bel canto. Fins i tot la seva darrera incorporació al seu repertori, que va ser ni més ni menys que enorme. Però se'n va sortir amb escreix gràcies a aquesta tècnica. Diré que, en el meu parer, amb els anys la cosa es va tornar una mica manierista, de vegades amb certs abusos dels recursos tècnics. Però bé, no penso que se l'hagi de criticar per això. Una cosa és certa, en la meva opinió, Candidita Gruberova era personalíssimament seu. Era bel canto, donizettià, bellinià, etc. Bé, penso que era bel canto gruberovià, personal i intransferible. I es posava el públic a la butxaca. Quina gran artista, amics i amigues oients, acabem de perdre. I ara no resisteixo la tentació de proposar-vos una raresa. Ja sabeu que m'encanten les rareses. Un rol que dubto que el vagi cantant a escena, però que el van registrar. És la Marcellina de Leonora, la versió que Ferdinando Paer va fer de la mateixa història que va originar el Fidelio de Beethoven, una òpera estrenada a Dresden el 1804. Fedele mio diletto és l'ària que inicia l'òpera. La diva tenia aquí 32 anys.
Thank you.
El Gruberov es va retirar de l'òpera escenificada ben tard, el 27 de març de 2019, amb 72 anys fets, a Múnich, amb un Roberto de Veré. Poc més d'un any més tard es va retirar del tot. I ara, si em permeteu, acabaré el programa fent una repassada dels meus records personals de la Gruberov. La primera vegada que la vaig veure va ser en el Liceu, el juny de 1986, a la Traviata, sense que em deixés cap record extraordinari. La següent ocasió fou després de l'incendi del Teatre Barcelona i quan van organitzar un parell d'òperes en concert en el Palau Sant Jordi, el 1994. Una d'elles fou Lucia di Lammermoor, que la Gruberov va cantar al costat d'Alfredo Kraus. Allò ja va ser millor. Els anys d'exili del Liceu van ser més intensos i la vaig veure en tres ocasions, totes elles en el Palau de la Música, amb la Sonàmbula de Bellini l'abril de 1997, i dos anys més tard, l'abril de 1999, va tornar per oferir l'Inde de Chamonix, sempre al Palau, i un concert que va cantar pocs dies després, en el mateix escenari, juntament amb algun dels altres cantants que intervenien en aquesta òpera de Donizetti. I després ja hem d'anar al nou Liceu, que es va obrir restaurat el 1999. En aquest teatre hi va cantar força, però jo no hi vaig poder anar moltes vegades degut als anys que vaig viure fora i em van fer perdre algunes coses memorables que van fer-hi, entre elles la seva Gervineta del 2002. Però, per contra, vaig gaudir de les meves grans ballades d'òpera en el Metropolitan. Una cosa compensava l'altra. En el nou Liceu, deia, la vaig veure per primer cop el 2000, en la primera temporada després de la reapertura, en una versió en concert de Beatrice di Tenda, de Bellini, al costat de Renato Bruzzone. Crec que fou la vegada que més em va impactar. Després, i Puritani el 2001 i l'Anna Bolena del 2011. I haig d'afegir la Lucrezia Borgia el 2009 a Múnich i la darrera vegada que la vaig veure amb l'Estraniera de Bellini a Zúrich el juliol de 2013. En aquesta ocasió ja donava senyals de declivi vocal, encara que la tècnica prodigiosa seguia allà mateix. Bé, els anys no perdonen a ningú, oi que no? Doncs aquí acabo per avui i us deixo la Gruberov amb el final de la Sonàmbula. A non credi a mirarti, a non junge human pensiero. Amb el cor de la ràdio de Baviera, l'orquestra de la ràdio de Múnich, tots dirigits per Marcello Biotti. Descansa en pau, Edita Gruberova, que la terra et sigui lleu i gràcies per tot el que ens has donat. I a tots vosaltres us espero d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve. Si presto est
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.